Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 24 de maig del 2019, dia de Maria Auxiliadora. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Si fa uns dies vèiem la insolidaritat d'uns veïns de Rubí i ahir vam veure com 600 persones, veïns de Rubí també, es manifestaven en suport de donar cabuda als menors no acompanyats. 600 valents que van entendre que, davant de tot, ara, el 2019, és necessari ser humà. És necessari, com deien des de Rubí Acull, que deixem de tenir por al diferent. Perquè, malgrat tot, som el mateix. I encara, com deia el poeta, venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut, avui el pensament del dia ens el porta Jordi Casado, coach.
Bon dia tingueu, però no us haureu aixecat ràpid, amb presses i amb poc temps per vosaltres, oi? I no anireu corrents als llocs amb l'ai al cor, neguitosos pel trànsit o esclaus del temps, oi? Si aquest és el vostre cas, proveu això, només un dia. Desperteu-vos. Respireu profundament. Preneu una dutxa conscient i visualitzeu quin dia voleu que us esperi per endavant. Preneu una postura corporal idònia per asseure-us. Somrieu. Escolteu al vostre voltant. No el jutgeu. Només l'escolteu. Camineu sense presses i sense rellotge ni mirant el mòbil. Respireu. Mengeu sense presses i assentats. Res de menjar drets. Somrieu. El cicle s'està tancant. Apreneu a tancar el dia agraint el que heu viscut i no esperant el que voldríeu que passés. Bon dia tinguin.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 2 minuts. Aquest divendres parlarem de la comunitat italiana de cristians a Barcelona, amb qui demà el cardenal Omella celebra un dia de confirmacions i on li seran presentades, a més, algunes de les activitats que du a terme la comunitat. En parlarem amb el seu responsable, amb Luigi Usubeli. Un dia més en el que a partir de 8:45 parlarem amb Josep Bou, alcaldable per Barcelona pel Partit Popular. I a partir de 9:00 no es perdin una nova edició del nostre consultori legal Tirant pel Dret amb els advocats de Digestum Legal. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, i a la redacció, i mà dreta en aquest estudi, Mercè Raga, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Ja rius, eh?
Cada vegada més junts, més juntets.
Que... Ai, que ets aquí? Sí. Va, comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada, i és que hi ha afectacions a Rodalies per una incidència entre el Clot i Badalona.
Sí, unes afectacions, Joans, que podrien superar els 20 minuts derivat d'una incidència que afecta les instal·lacions entre el Clot Aragó i Badalona.
Aquesta incidència, a més, s'hi afegeix la vaga de Metro de Barcelona.
Doncs sí, treballadors del Metro de Barcelona tornaran a fer aturades avui, en la que serà la segona jornada de vaga d'aquesta setmana, ja que també en van fer dilluns per protestar contra la gestió de transports metropolitans de Barcelona. Està fent de l'amiant que hi ha a la xarxa. La primera aturada ha començat a les 6 i acabarà a les 10 del matí, es reprendrà de 4 a 8 de la tarda i a la nit durarà 2 hores. És la darrera de les aturades del metro.
La mesa del Congrés demana ara un informe als lletrats sobre si suspèn els diputats presos i convoca una reunió per avui.
Us ho expliquem. Serà llavors quan es prendrà una decisió final de fons, esperem, sobre aquesta qüestió, segons ha explicat la mateixa presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet. La mesa ha demanat la redacció d'un informe sobre els fonaments que tindria el reglament per suspendre els diputats processats per l'1 d'octubre. En una compareixença informativa al Congrés, Batet va explicar ahir que l'objectiu de la mesa és, en tot moment, preservar el sistema constitucional. En aquest sentit, la presidenta ha volgut deixar clar que no es tractarà d'una decisió política. Per la seva banda, Ernest Maragall i El Sartadi, d'Esquerra i Junts per Catalunya, Catalunya opinen que el Congrés hauria de protegir els drets dels presos polítics.
El que hauria d'estar fent la cambra espanyola és defensar apassionadament els drets dels seus diputats. Està traicionant la Constitució i si per fer-ho compta amb el vistiplau o el silenci de Podemos i de Barcelona en Comú, llavors la cosa és encara més terrible.
La Meritxell Batet no vol dir-los als demòcrates que encara queden, que encara poden ser que votin al Partit dels Socialistes, prendrà 4 diputats, que alterarà les majories.
Jordi Cañas i Cayetana Álvarez de Toledo opinen en sentit contrari.
¿Qué pasa? Pues que Batet está ejerciendo de Forcadell. No toma en consideración la opinión de la mesa, toma decisiones unilaterales.
Un corrupto probablemente sí lo habría suspendido, pero a un golpista no. ¿No será que quizás a ella lo del asalto a nuestro sistema constitucional le parece menos grave? ¿Tiene algún tipo de complicidad?
Hem de dir que el socialista Josep Borrell explica avui en una entrevista al Periódico que Oriol Junqueras tindrà un paper important si vol un diàleg constructiu.
¿Hablar con señor Junqueras? Una conversación cordial, corta, donde pues manifestó su deseo y su voluntad de salir de esta situación a través de una voluntad de diálogo.
El Suprem, d'altra banda, Joan, també us informeu avui que ha avalat la destitució de Carles Puigdemont per l'article 155. El tribunal afirma que calien respostes extraordinàries i li retreu haver abandonat les funcions que li atorgava la mateixa Constitució.
Esquerra Republicana demana reprovar el senador que va dir que es foti el desgraciat a Romeva.
En un escrit dirigit a la mesa del Senat, els senadors republicans Mireia Cortés i Bernat Picornell també reclamen que les paraules de Rafael Hernando del Partit Popular constin en el diari de sessions. Recordem que durant la sessió de Constitució de la Cambra aquest dimarts, Hernando va interrompre el senador d'Esquerra, Raül Romeva, prometent el càrrec, i va començar a llegir el nom del següent senador que havia de jurar o prometre el càrrec. A més, posteriorment, va afegir aquest que es foti al desgraciat. I des de Barcelona, Pedro Sánchez ha reclamat que Barcelona no sigui la feu de l'independentisme.
Queremos una Barcelona que vuelva a ser Barcelona, que vuelva a ser esa ciudad que nos alumbró a todos, que iluminó precisamente lo que representó la España de entonces, o queremos una Barcelona sometida y subordinada a los intereses personales y al procés independentista en Cataluña.
Mentrestant, Ada Colau narra amb llàgrimes el patiment de les persones que no poden arribar a final de mes.
Com a dona de classe treballadora, com a persona que sap el que és no arribar a final de mes, per això us dic que em deixarà la pell per demostrar que aquesta ciutat valenta dona un missatge d'esperança a tot el món.
Per la seva banda, Albert Rivera ha anat al poble de Josu Ternera.
Podéis que ir con las sirenas, con las alarmas, porque nunca nos callaréis. No nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas.
Era Miravalles, a Vizcaya, on Ciutadans, per cert, no es presenta a les municipals del poble.
El Tribunal Suprem apunta l'11 de juny com a data per finalitzar el judici.
Sí, Joan, segons ha comunicat el president del Tribunal de les Defenses en una comunicació informal. Manuel Marchena preveu deixar-lo vist per sentència aquell mateix dia o bé l'endemà, el dia 12. D'aquesta manera, el judici haurà durat 4 mesos justos. Segons aquest cronograma, el dimarts 11 serà el moment de l'últim torn de paraula dels acusats i cada un d'ells tindria 15 minuts.
I mentrestant, ahir, els 4 últims testimonis de la defensa neguen la malversació.
Sí, ni els càrrecs de confiança de Meritxell Borràs, ni els de Santi Vila, ni els de Carles Mundó han avalat que el govern gastés ni un sol euro en l'1 d'octubre. Ahir va quedar enllestida doncs, la fase dels informes tècnics. Dilluns comença la prova documental amb la arribadíssima i esperadíssima projecció dels vídeos.
I ahir també van poder escoltar una lliçó de català per la mala traducció de s'ha de celebrar el referèndum.
Sí, va ser gràcies a Gemma Rigau, cap de la Comissió de Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans. La defensa de Joaquim Forn va proposar justament a Rigau perquè expliqués la primera frase del document presentat per l'acusació originàriament en català. Que deia així, el dia 1 d'octubre del 2017 s'ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Una oració que la Guàrdia Civil va traduir literalment al castellà com a l'1 d'octubre se ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Per tant, parlant en futur. Tot i així, escoltem a la mestra Gemma Rigau.
En catalán, haber de aquí tiene el sentido de obligación y en español podía dejarse haber de aquí, pero han preferido deber. DVD podia haver sido también tiene que, porque el español es más rico en perífrasis.
Un jutjat ordena que Oriol Pujol torni a la presó en revocar-li el tercer grau.
Doncs sí, Pujol Ferrusola ja ha tornat a ingressar a la presó de Brians 2, on passarà la nit.
Mentrestant, els Estats Units imputen 17 noves acusacions a Julian Assange.
Els Estats Units imputen d'aquesta manera 17 noves acusacions al fundador de Wikileaks en el marc del procediment en virtut que reclamen l'extradició, recordem-ho, de l'activista digital.
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya destina 118 milions a col·lectius vulnerables.
Sí, exactament. El que es coneix com el SOC destinarà 118 milions d'euros per facilitar la reincorporació en el mercat laboral a persones aturades de col·lectius desafavorits. Ha informat d'aquesta manera la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies en un comunicat aquest dijous.
I si la volien, doncs ja la tenen. La notícia de la vergonya del dia revela la mort d'una nena migrant de 10 anys l'any passat sota tutela als Estats Units.
Sí, es tracta d'una nena del Salvador. És el sisè menor migrant que mor als Estats Units quan estava en custòdia de l'administració de Donald Trump.
I atenció, perquè torna a reaparèixer Vansky. Vansky es reivindica exposant un gran creuer a la plaça de Sant Marc de Venècia.
Ja saps que sempre intento posar-te alguna notícia que jo crec que et farà gràcia.
Home...
Estem parlant de Venècia i de Vansky.
Un dels grans.
Vinga, doncs la policia local li fa retirar l'obra per no tenir permís. Clar, i el grafiter diu a Instagram que no entén per què no el conviden a la Bienal d'Art directament.
Directament. Anem a esports, i és que Dembélé està descartat per la final de Copa de demà.
Doncs sí, el davanter francès continua sense entrar en la dinàmica del grup, mentre que Nelson Semedo ha tornat als entrenaments. Recordem que demà la Copa del Rei es juga a Sevilla entre el València i el Barça.
Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Doncs mira, la portada del diari El Periódico, aquesta entrevista que us destacàvem avui de Josep Borrell amb aquest titular, Junqueras tindrà un gran paper si vol un diàleg constructiu. Això és una entrevista que s'engloba dintre d'aquest titular. Sánchez demana que Barcelona no cedeixi a l'independentisme. També, en la portada del Periódico, la justícia revoca el tercer grau d'Oriol Pujol. El diari El País diu la mesa preveu suspendre avui mateix els presos amb aval dels seus lletrats. El punt avui destaca en la seva portada ni el Suprem ni Batet volen assumir la suspensió. Tornada, diu així. El punt avui, Marchena retorna la patata calenta ara a la presidenta del Congrés, aduint que ja li havia dit el que havia de fer. I també destaca aquesta recta final del judici de l'1 d'octubre quedarà vist per sentència la segona setmana del mes de juny. Pel que fa al diari Ara, en destaquem avui aquesta portada amb aquesta entrevista a Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra, ara Repúbliques al Parlament Europeu. I en destaquen aquest titular, Joan. És imprescindible una trobada amb el president espanyol. I també es fa ressò al diari Ara, a la seva principal pàgina, Batet ajorna la decisió sobre la suspensió dels presos. I també un apunt internacional, Theresa May prepara el seu final. Els britànics van començar ahir a votar les europees, recordem-ho, uns comicis que evidencien, diu el diari Ara, el fracàs de la Premier per aplicar el Brexit. El diari La Vanguardia, acabem amb aquest repàs de principals portades, diu així, aturada del lloguer de pisos, ens aspira dels efectes de la llei. Les disposicions del decret del govern tardaran mesos a aplicar-se. La pujada dels preus de compra dispara la demanda d'arrendament. I també em fa referència doncs, aquesta notícia britànica, ja que la revolta dels Tories, diu així La Vanguardia, contra el nou pla del Brexit posa May a la corda fluixa.
Dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí. Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Inestabilitat avui arreu de Catalunya i això significa precipitacions a qualsevol indret, tot i que tindrem clarianes esporàdiques a punts de la meitat sud i també de la meitat oest, però vaja, sobretot Pirineu, comarques de Girona i Barcelona, precipitacions durant pràcticament tot el dia. No pas de forma continuada, però en qualsevol moment. Les temperatures baixen. Ahir parlàvem de màximes de fins a 30 graus. Avui les màximes més altes en profenes arribaran als 20-21 graus. Per tant, doncs, una forta davallada de les temperatures que es notarà també al Pirineu en forma de neu, nevarà a les parts més elevades. De cara a demà dissabte, tant al matí com també de cara a la tarda, risc de ruixats. Hi haurà més clarianes, se sovintejaran les estones de sol, però els núvols creixeran amb facilitat a causa de la inestabilitat que ens afecta. Les temperatures demà com les d'avui, però allà on surti el sol pujaran momentàniament. Diumenge sí que tindrem més sol, però a les comarques del Pirineu, comarques de Girona encara amb núvols i el Pirineu de Lleida, possibilitat encara d'algun ruixat, però de caràcter molt més dispers. Diumenge, com que farà més sol, pujaran les temperatures.
Gràcies, Jordi. També molta gent que surt cap a la feina. Important saber quin és l'estat de la xarxa viària del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Trànsit força dens a aquesta hora al matí a les diverses carreteres que conformen la xarxa viària catalana. A aquesta hora, sobretot, informem d'una incidència a la C32, un vehicle avariat que talla l'entrada 122 a Calella, en sentit nord. També un trànsit força dens a la Conal Barcelona, amb llargues retencions que afecten a l'A2, a la 58 i a la P7, i també amb circulació densa a la D3 en els dos sentits i per enllaç amb la Diagonal, i a les retencions habituals als túnels de Vallvidrera, en sentit sud. També amb problemes ara d'entrada a la ciutat de Barcelona, a la C31 per Badalona i pel Prat de Llobregat, i a la C32 per Sant Boi, i pel que fa al trànsit a les dues rondes, també llargues retencions que s'afecten als dos sentits de la marxa i que deixen força congestionada la circulació en el sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Sapiguem també com està la xarxa de transport públic del país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris que el personal de metro ha convocat aturades parcials. La primera d'aquestes aturades d'avui és ara mateix de 6 a 10 del matí. Els serveis mínims estan garantint la circulació del 40% del servei de metro. D'altra banda, atenció usuaris de Rodalies de Catalunya. Per avaria les instal·lacions entre Clot i Badalona i entre Clot i Sant Andreu Comtal, les línies R1 i R2 circulen en tots dos sentits amb demores d'uns 30 minuts. Autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulant, però sense incidències destacables. No obstant, recordeu que el proper dilluns hi haurà aturades parcials a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia de ferrocarrils de 7 a 9 del matí i de 5 a 7 de la tarda, amb mínims del 50%. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un minut que passarà mateix d'un quart de nou del matí, i aquest divendres volíem parlar de la comunitat italiana de cristians a Barcelona, amb qui demà el cardenal Omella celebrarà un dia de confirmacions i on li seran presentades algunes de les activitats que du a terme la comunitat. En parlem aquesta hora amb el responsable de la comunitat de cristians italians a Barcelona, el mossèn Luigi Usubelli. Bon dia, buenos días.
Bon dia a ustedes y a todos los radios escoltadores.
Déjeme preguntarle primero de todo, ¿cómo nace esta comunidad de italianos, esta comunidad católica de italianos en Barcelona?
Bueno, nace hace 5 años, justo el día de San Francisco de Asís, al comienzo de octubre, porque, bueno, por coincidencia, el patrono de Italia, San Francisco de Asís, coincidió con el comienzo de esta comunidad. Y fue una solicitud aparte de la cardenal de aquel tiempo, porque la comunidad italiana en Barcelona tiene números muy importantes, como 80.000 personas, y es una de las comunidades más grandes extranjeras presentes en Barcelona, con la otra, pakistaní y marroquí, son las tres comunidades más grandes. Y por ese motivo la Iglesia italiana ha pensado, como lo hace, por supuesto, en otras grandes ciudades del mundo, uh-huh, a enviar un sacerdote para el cuidado pastoral de esta grande comunidad.
Mañana, día especial, tienen al cardenal Omella entre vosotros.
Bueno, en realidad no es mañana, es el día primero de junio.
Ah, es el 1 de junio, ¿eh?
Sí, es dentro de una semana. Uh-huh. Y bueno, sí, bueno, no importa, pero es un acontecimiento muy importante porque, en primer lugar, fue el cardenal mismo que hizo un pedido, quería encontrar la comunidad italiana, porque sabe que es una comunidad muy numerosa en Barcelona, entonces me llamó para poder ver cuándo poder cuadrar eso, y entonces había las confirmaciones de un grupo de italianos, uh-huh, entonces lo invité y hemos creado también la posibilidad de un encuentro de toda la comunidad con todos los voluntarios y feligreses que ya viven esta realidad.
Un encuentro, además, donde decíamos que le serán presentadas al cardenal todas las actividades que se hacen en el SIE de la comunidad italiana, ¿eh? ¿Qué actividades se hacen en la comunidad italiana?
Hay muchas actividades divididas por las tres grandes áreas del trabajo pastoral. Uh-huh. Hemos, por supuesto, toda la actividad de liturgia, tenemos la misa en Sant'Anna todos los sábados a las 7 de la tarde. Pero también tenemos otras actividades en otros puntos de la ciudad, porque esto es un punto muy importante en el sentido que la comunidad italiana se presenta pluricéntrica, así para decirlo. No tiene una iglesia estable, sino que tenemos sí estabilidad, pero es en diferentes realidades. Y es el motivo de esta escogida, es porque la idea es de integrarnos con la iglesia local, con la iglesia de Barcelona, para poder ser también una oportunidad grande para nosotros, para crecer en este encuentro y también por la iglesia, imagino, de Barcelona. Las actividades son muchas, son esto que decía de la misa, la catequesis de los niños, adolescentes y jóvenes, también por las parejas, del grupo Scout, y también nos ocupamos un poco de lo que el Papa llama las periferias existenciales. Vamos a visitar en las cárceles, hay como 40 italianos que están en las cárceles de Barcelona, y entonces tenemos un grupo que visita a ellos. Apoyamos el proyecto del hospital de campaña en Santana, con lo sin techo y sin demora, y hay italianos también por ahí, y entonces vamos también dentro de nuestra posibilidad a visitar enfermos o personas mayores italianas que viven en la ciudad. Y todo esto, bueno, es un trabajo muy bonito, pero todavía estamos al comienzo, porque somos una comunidad muy joven, joven. Tenemos solo 5 años en presencia aquí en Barcelona.
Muy joven, pero nos decía muy grande, ¿eh?
Bueno, grande como número, y bueno, los filigreses ahora poco a poco, porque quiero agradecer también Radio Estel, porque esto nos permite también hacer llegar la noticia a lo mejor a algunos italianos que todavía no saben que nosotros estamos aquí, estamos organizados también como comunidad cristiana.
Déjame recordar a los oyentes que precisamente este domingo, día 26, es precisamente uno de los santos, el día de uno de los santos más populares y más queridos en Italia, San Filippo Neri.
Exacto, exacto. Y claro que para nosotros San Filippo Neri representa todo el cuidado original y creativo de la juventud, y no solo. Sencillamente, no sé, generalmente cuando hablo también con mis colegas dentro de comillas curas, con el cual tenemos una plataforma, curas extranjeros, aquí hay la comunidad francesa, alemana, polaca, ucraniana y filipina y china, y bueno, esto generalmente de la creatividad de ellos lo reconoce como uno de los tratos de los italianos, así que nosotros en este santo también lo reconocemos bastante, porque creo que somos bastante creativos cuando queremos.
Déjeme preguntarle también, ¿dónde les encontramos? ¿Cómo podemos participar con ustedes en las actividades de la comunidad italiana católica en Barcelona?
Bueno, la comunidad italiana tiene un perfil Facebook, así que suficiente ir a Comunidad Católica Italiana Barcelona, y ahí aparecen todas las actividades y todas las direcciones de las personas que coordinan las diferentes áreas, así que bastante fácil. Claro, el momento central, como siempre en la vida de la Iglesia, es la Eucaristía, y la referencia principal es la misa de todos los sábados por la tarde a las 7 en la iglesia de Santana.
En Santana,
central, cerca de Plaza Cataluña.
Una iglesia además preciosa. Luigi Usubelli, responsable de la comunidad de cristianos italianos en Barcelona, muchísimas gracias por participar esta mañana en este programa de Radio Estel y explicarnos un poco lo que es, lo que hace la comunidad italiana de cristianos en Barcelona. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, pase bien a todos.
A primera hora, la información que necesitas para comenzar el día.
I per començar el dia, quan passen 23 minuts de les 8 del matí, Manhattan Transfer, Speak and Mambo.
moto. Pao, 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 pao. Colo coco pa el la 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 pao 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 pao.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre tot el que has de saber sobre la custòdia compartida. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Korbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí, hora de saber a qui li felicitem el dia. Com sempre, ens ho respon i ens ho explica l'historiador d'aquesta santa casa, Joan Pallarès.
Avui s'escauen un seguit de festivitats marianes, de les quals apuntarem en primer lloc la de Maria Auxiliadora, que els salesians tenen per patrona, però també és la Divina Providència, o la Mare Déu de l'Estrada, i un llarg etcètera. El nom de Maria Auxilium Christianorum, Maria Auxiliadora, va ser creat l'any 375 per Sant Joan Crisòstom i la seva vocació prengué volada al segle XVI amb el papa Pius V. I el 1572, la victòria cristiana a la batalla naval del Golf de Lepanto va afegir a les lletanies l'Auxilium Christianorum, popularitzant-se la devoció. Igualment, avui és la diada de Sant Vicenç de Lerins, prevere i escriptor de temes eclesiàstics, un home eloqüent i d'àgil ploma que va morir cap a l'any 450. Era monjo i el nom de Lerins li ve pel monestir on residia a prop de Marsella, on va morir en data incerta, però abans d'aquest any que dèiem del 450.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel. El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre tot el que has de saber sobre la custòdia compartida. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vuit i 33 minuts, un dia en què en aquest programa volíem convidar un dels alcaldables de les principals ciutats catalanes del país, com anàvem fent al llarg de les setmanes, de les darreres setmanes, perquè expliquin la seva idea de ciutat, el seu somni de ciutat. Avui tornem cap a la ciutat comtal, cap a Barcelona, i saludem l'alcaldable del Partit Popular, Josep Bou. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Josep Bou, o així?
Yo me llamo Josep Bou. I Vila, i Costa, i Font, i Barceló, i Fontarnau, i Pujals, i Cendra, i Soler, i Berenguer, i Solà, i Puigdecens. Jo soy catalán!
Com li hem de dir? El curt o el llarg?
En falta un, eh? En conec 13 i n'hem dit 12, no sé quin és ara. No, a mi com vulgueu. Home, normalment em diuen Josep o Pep.
Per què un empresari català entra en política?
No hauria de fer-ho, jo penso, perquè els empresaris tenim prou feina al nostre sector, però degut a la situació que es troba a Barcelona, o es pot trobar, oi? La situació francament complexa, després d'escoltar una sèrie de polítics, i sobretot els que durant molts anys ja han governat i s'hagin governat la Generalitat de Catalunya, de la manera que ho han fet, hem governat per la meitat, o poc més. No voldria que a Barcelona hi passés el mateix. Barcelona és una ciutat massa gran, massa important, ha de ser de tots i per tots.
Com va ser la seva elecció? El va trucar Pablo Casado?
No, no ens vam veure físicament. Jo que llavors era president d'Empresaris de Catalunya, ara ja no ho soc, vaig haver de presentar la dimissió perquè és una associació transversal i s'ha de respectar. I anava, en aquells temps anava als actes que em convidaven. Associacions, partits polítics. I havia anat al PSC, havia anat a un acte de Ciutadans, el PP també, i aquell dia estava en un acte del PP. I en Pablo em va fer cridar per una persona, aquesta persona em va portar en Maroto, i Maroto va dir, sobretot, en Pablo vol parlar amb tu. I vaig parlar amb ell, com he fet amb l'Iseta, he parlat unes quantes vegades. L'Iseta no em va proposar mai res. Però en Pablo sí que em va proposar que l'ajudés, així de clar. Que Barcelona estava en una situació complicada, que no veiem bé com podia anar en les eleccions aquestes municipals si se l'ajudava. Li vaig dir que no. Perquè no és la primera vegada que em diuen coses d'aquest tipus, eh? Hi ha altres partits, vas dir que no.
En deia el PSC, eh? Si el PSC li hagués proposat, li hagués dit que sí?
No, he dit que no. No, perquè no sóc socialista. No, aviam, senzillament, jo estimo profundament la llibertat i el socialisme i llibertat s'han contradit tota la vida. Si veiem alguna cosa, no? D'història i de pràctica. Per tant, no. Una de les qüestions és perquè, bueno, el Partit Popular coincideix bastant amb mi, o jo amb ells, amb una sèrie de principis, de valors. Però li vaig dir que no. Però ell va començar a apretar, va començar a parlar, a demanar-me. Jo li vaig dir que no, més que no, posar-li problemes i pegues. Jo no m'afiliré mai, i em va dir, ni falta que fa, que t'afilis, no t'afilis per res. Bueno. I a més, si jo entro, vull fer la meva candidatura, la que vulguis. Ho han respectat tot. El Partit Popular ha sigut molt, molt curós amb tot això, ho ha respectat tot. Jo no vaig dir que sí, ni molt menys, i vaig dir que m'ho havia de pensar. Em va dir, fins Nadal, a la setmana m'estava trucant. Estava trucant, és un home, en fi, que molt treballador. Pablo és un nervi. I vaig fer una consulta a la meva dona, als meus fills, a la meva família. La meva família, per mi, és molt important. Suposo que per tothom, la seva família, però per mi ho és la meva. I els meus treballadors. Vaig convocar a una part, eren algo més de 40, perquè tinc uns 80 treballadors, perquè, en fi, eren dos torns, i vaig parlar amb ells. I va ser que sí. Va ser que sí, jefe, vaya, ser tranquil, nos quedaremos. Bueno, els resultats, no és broma això, eh? Gener, febrer, març i abril, els resultats són millor que quan hi era jo. No sé què els diria jo ara. S'estan esforçant molt perquè jo no hi soc. Han omplert aquest forat, aquest espai. És veritat que una empresa, quan no hi ha ningú que pensi, que tingui una idea clara de quina és la trajectòria, quins projectes, quina estratègia, l'empresa queda aturada. I les empreses que s'aturen se'n van enrere, perquè els altres ja se'n cuiden de que no tiris. Per tant, no és bo el que ha passat, però bueno, jo de moment ho estic compaginant. No serà sempre, suposo, com aquests 5 mesos i mig que he portat, que he caminat per tot arreu, n'he fet de feina. Suposo que això canviarà una mica i podré seguir-me cuidant de les meves empreses. I també, si tinc un mandat que em donguin els ciutadans de Barcelona, doncs complir l'Ajuntament.
Des d'aquell sí que se n'ha fet d'Alberto Fernández Díaz?
Bueno, ha sigut sent el que era i el que és una autoritat. Ell em sembla que és regidor, regidor i cap del grup, i fa la seva feina. Ell fa la seva feina i faig la meva.
Considera que la política està crispada?
Sí.
I què fa vostè per evitar-ho?
Està crispada perquè la política, jo penso que ha de tenir un nord, que ha de ser el servir. O sigui, l'acte de servir la ciutadania. No se serveix a la ciutadania. Quan des del poder de, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, parlo de Catalunya, no? Estem a Catalunya i soc català. Des del poder de la Generalitat de Catalunya s'insta, perquè això és així, eh? Creiem que és així. A governar per la meitat. Els catalans, a més, no. Els que no som nacionalistes, no existim. I després a llançar proclames i soflames que el que fan és enfrontar i dividir. Quan diuen que volen, i de fet ho van fer no gaire temps, provocar una desconnexió de les lleis, de les lleis que ens hem donat, de lleis democràtiques, de la Constitució. Estic parlant del 6 al 7. Això és crispa. No és el que jo digui, que puc dir, que vull fer, vull dir. Jo crec profundament que anar de la mà i anar junts, que prou bé ens ha anat fins ara, els catalans anant junts, sent i formant part d'Espanya, i ara poder dividir, això és crispar, no li capi dubte, però a més, bueno, els jutges també ho creuen, eh? En aquests moments vostè sap perfectament que la meitat del govern està guardat i l'altra meitat fugit, com covardiques. Això és la veritat.
Em diu, no pot ser crispar el que jo digui o el que no digui, però, és clar, després ens trobem amb titulars de diaris digitals com Josep vol comparar l'independentisme amb el nacionalisme de Hitler.
Això no ho he dit mai a la meva vida. I és que la paraula Hitler... Mirar una sèrie de paraules que no s'han de dir mai a la vida. M'entenc què vull dir? Per què? Perquè són negatives. Per exemple, Hitler, Franco... Jo, és que mai... Per què? Perquè diguis el que diguis, t'ho poden agafar per el racó que no toca. No, mai no. Això sí que no. He comparat l'independentisme segurament amb moltes coses. Però amb això no. No, perquè no té res a veure. Jo, amb Catalunya i Espanya, en tinc prou.
Té una Barcelona que vagi unida i no començo a posar plaques que enfrenten amb la història que no interessa a ningú. No sé què diu del Franco. Qui és el Franco? És que no interessen aquestes coses. Ni Lluís Companys. Hem de passar pàgina, perquè si no ens entendrem.
Senyor Bou, no interessa que Espanya sigui el segon país del món amb més desapareguts?
Això ho diu vostè.
Ah, sí? Això ho diu la història.
No. Més desapareguts?
A causa d'una guerra.
Mira, jo li diré a vostè una cosa. La història no sé el que diu, i la història sé una miqueta, però Espanya va tenir un enfrontament terrible, fratricida, que en Companys va tenir una part de culpa perquè va muntar un cop d'estat important el 6 d'octubre del 34, 11 hores, 46 morts. Bé. Però aquesta guerra fratricida va ser terrible. 280.000 morts. Vull dir, això... Sales Larrazaba ho explica bastant bé. La Segona Guerra Mundial, més de 30 milions. Ah, i Espanya en té més desaparegut que 280 que 30 milions.
Les fosses comunes...
Quines
fosses? Les fosses comunes després de Cambodja.
Fosses comunes? Quines fosses comunes parla vostè?
De les
més grans que han hagut.
Les del franquisme, parlo.
Les més grans que han hagut, segurament, que sí? Vostè parlava de Paracuello, segurament, que sí?
Per exemple,
parlar de coses molt terribles perquè hem de parlar de casa, d'aquí el fossar de les Moreres... De... En fi, no, fossar de... El fosso de Santa Helena, vull dir, vostè ho sap perfectament, i firmat per el senyor Companys, gairebé 1.000 fusellats, el millor de Barcelona, notaris, empresaris, mira, jo soc soci del Círculo Equestre. Van assassinar 51, no en van assassinar més, però no els van agafar. El president el van penjar pel coll. Home, ja està bé, no parlem d'això, per l'amor de Déu, cregui'm, perquè això sí que és crispar. La història està passada. Jo sóc conscient de que la història s'ha d'assumir, i s'ha d'assumir la restauració. I s'ha d'assumir la Primera República, i a Madrid Savoia, la Segona República, tota aquesta època d'en Franco, tot ho hem d'assumir. I després cadascú que cregui el que cregui. Però respectem la història i assumim el passat, perquè en totes les èpoques que hi ha hagut coses dolentes i bones. Els que estan a favor diran que totes bones, els que estan en contra, totes dolentes. No, jo dic que bones i dolentes en tots els moments hi ha hagut voluntat, escolti, molta voluntat de fer bé les coses. Altra qüestió és que, bueno, sempre hi ha hagut polítics que no han mirat pel bé comú, i, bueno, i han enfrontat a la gent. Això ha passat sempre, per desgràcia, i avui segueix passant a Catalunya.
Quins són els principals problemes d'una ciutat com Barcelona?
Bueno, principal, i ens ho diu doncs, les dades que ens ha passat el baròmetre municipal, en fi, l'alcaldessa o el regidor pertinent, és la inseguretat. La inseguretat hem passat del 6,5% al 21% d'inseguretat, i això és una cosa palpable. És palpable perquè... La gent que va pel carrer ho sap, els empresaris, els botiguers, la Guàrdia Urbana saben el que està passant en aquests moments. Bueno, de fet, l'augment que hi ha hagut d'inseguretat, i això ho vaig dir a TV3 i vaig portar inclús documentació, vam passar del 26,5%, hem passat ja al 29,5%, em sembla que va ser l'Ara que ho va treure, i bueno, jo, a mi m'interessen les notícies. I després pregunto si és l'Ara o la Razón. Se me fot bastant, sincerament. Si veig que són coses que són capaces i que són coses que, en fi, notícies que interessen, les dic. I és la situació que estem en aquests moments. Podem parlar doncs, de narcopisos, de manters... aquests, menys inseguretat, però sí fan mal la imatge de Barcelona. Narcopisos, moltíssim, però moltíssim. I després, bueno, tota una sèrie de delictes que tenim de tots colors i formes i maneres, que inclús el senyor alcaldessa ha admès que sí, la Guàrdia Urbana sap perfectament el que passa. Jo he entrevistat pràcticament tots els responsables dels sindicats i estan molt preocupats perquè no tenen l'ajut necessari de l'Ajuntament.
Un dels problemes que més li preocupa, i això hem pogut escoltar la seva campanya, és aquest.
Un efecte de crida... Perquè de 400 manters hem passat a 2.000.
Diu vostè, de 400 manters n'hem passat a 2.000. El síndic de Greuges assegura que el 2017 no... I, per tant, ara tampoc, no hi pot haver número oficial perquè no s'ha fet recompte. I, de fet, segons estimacions del Servei d'Intervenció de l'Ajuntament de Barcelona, n'hi ha entre 600 i 700. A quins hem de creure, els barcelonins?
Bueno, doncs, miri, la premsa, en general, I moltíssima gent està dient una altra cosa. Jo l'enganyaria, l'enredaria a vostè i no ho faré. No ho faré de cap de les maneres, ni vostè ni ningú. Jo no tinc un cens, perquè, entre altres coses, no soc ni conseller ni regidor de l'Ajuntament, no el tinc. Però s'ha dit per activa, per passiva, fins vostè viu a Barcelona i ho sap perfectament. Inclús a 200, havien dit. Després 400, a 2.000. Probablement n'hi ha més, segurament. Jo no ho tinc. No sé si l'Ajuntament ho té. El primer que s'hauria de fer és fer un cens. Això és el primer que s'hauria de fer. Això per mi és bàsic. Saber qui són. On viuen? Com viuen? Què ingressen? Tenen algun tipus, perquè pot ser que tinguin algun tipus d'ajut per part de l'administració estatal o autonòmica o local. Tenen documentació? Poden treballar? Poden ser assegurats a la seguretat social? Tot això s'ha de saber. Jo no soc partidari de cap de les maneres de fer-los marxar. Mira, jo tinc un concepte a fora de la política, un concepte i uns principis que a casa meva no van ensenyar. Jo crec profundament en l'humanisme cristià, que es pot també creure en l'humanisme laic, però jo crec profundament en això. I fer-los marxar de cap... Ja els tenim aquí ara, i no els hem de fer marxar. El que hem de mirar és solucionar el problema. I no fer-lo créixer, també. No fer-lo créixer perquè Barcelona pot fer el que pot fer. I Catalunya, i tota Espanya. És veritat que tot el tema de la immigració no forma part de Catalunya, ni la Generalitat ni l'Ajuntament, però sí és veritat que, tant el govern de l'Estat com la Unió Europea, que també fica la mà en aquestes qüestions, que és una qüestió totalment, de la Unió Europea, haurien de mirar de quina manera es pot solucionar. Jo crec profundament que el que s'hauria de fer com a empresari, actuar en base en els llocs adequats, en les nacions adequades, en el lloc d'origen, intentar ajudar-los allà. En sortirà més barat. A més, segur, estic convençut. Perquè si venen aquí a Europa, que això és fantàstic, ser europeu i espanyol i català, perquè val la pena, perquè gaudim d'una qualitat de vida espectacular. Tothom vol venir aquí. Però hauríem de mirar que no vinguessin. Perquè, miri, és un drama haver de venir aquí. Primer que es juguen la vida i després que deixen la família, imagini's vostè. Per tant, jo faria ajuts. Europa té capacitat, té molts diners a Europa, via IVA... Escolta, jo he estat al Parlament Europeu i n'hi ha. I que facin el favor de veure amb origen què es pot fer, quines polítiques, quin pla marx es pot fer, no? I veure seria el millor. Per això no ho aturarem, això. Els que tenim aquí, intentem solucionar-ho. Jo, si es pogués anar a l'alcaldia o com a alcalde, jo li garantitzo que intentaria solucionar-ho, això. No els faria marxar, ni molt menys, i crec que es pot fer, hi ha solucions i maneres i formes, perquè aquesta gent tenen bastant bona salut i són joves, vull dir, tenen un futur per davant i poden treballar.
Li agrada la feina que està fent Open Arms?
Aviam. Jo el que no vull és que hi hagi demagogies i que es facin polítiques que no van a cap puesto. Sincerament. Hi ha d'haver un criteri clar d'estat, i després que l'estat el que està fent és repartir, distribuir persones autonomies i ajuntaments. I quedem tots de la mà. Tots de la mà. I qualsevol deslleialtat a l'estat no anem bé. Parlo del govern, en aquest cas, el govern de la nació. Ens agradi o no ens agradi? I, per tant, coses que es puguin fer paral·leles no van bé cap puesto, perquè, al final, el que fem és perjudicar la imatge d'Espanya i de Catalunya, en general, i no fer demagògia de coses que són molt sèries.
Un dels altres problemes del que vostè em feia esment és el problema dels narcopisos. Com ho solucionem, això?
Aquí hi ha dos problemes. Probablement el primer és que han ocupat una vivenda il·legal. Aquesta vivenda il·legal, si el propietari no l'ha denunciat, malament rai. Però si denuncia, també. La cosa està molt malament en aquest aspecte. Perquè el que vull fer en Pablo Casado no s'ha pogut fer, que era desallotjar amb una llei. Però té llei de 12 a 24 hores les persones que ocupen. I després amb una penalització d'un o tres anys de presó. Això és efectiu. La propietat privada s'ha de defendre. Si hi ha una imatge clara de la llibertat, és la propietat. Això jo ho crec profundament. Si aquest pis que ha sigut ocupat ha sigut denunciat i Mossos d'Esquadra i o Guàrdia Urbana també, però fent Mossos d'Esquadra se'n cuiden bastant d'això. I es fa un procediment judicial, aquí no es pot fer absolutament res, s'ha d'esperar que es tramiti en el jutjat i que es produeixi un llançament. Per tant, aquí, amb l'ocupació d'aquesta vivenda, no podem fer res. Altra cosa és que teníem la certesa que allà dintre s'està cometent un delicte. En aquest cas, tràfic de drogues. Jo, com a responsable, aniríem allà amb la Guàrdia Urbana, instaríem, i si no, en fi, no estaríem a poder entrar, i si no, si, en fi, si hem d'arrencar la porta, l'arrencarien amb carinyo, però ho faríem. Detindríem la gent que hi ha dintre i els entregaríem, els posaríem a l'ordre judicial, sota el jutge, perquè estan cometent un delicte. I no fa falta tenir ordre judicial i actuaríem, perquè això és molt dolent. No a l'ocupació, ja l'he dit, l'ocupació és una qüestió molt més delicada, però tràfic de drogues, delicte, actuació, força pública, directament.
Quina implicació ha de tenir l'Ajuntament? Els darrers anys vam veure, i hem pogut veure tots, una guerra oberta entre els taxis i les BTCs.
L'Ajuntament podia fer moltíssimes coses.
Com què?
Sí, però el senyor Colau ha girat la cara, jo penso que ha fet càlculs. Ell fa càlculs, passa tot el dia fent càlculs, perquè vol mantindre's el govern de l'Ajuntament o inclús tenir poder. Vull dir, hi ha gent que es dedica a viure aquestes coses. Jo no pretenc això. Què podia fer? Senzillament convocar. El que vaig fer jo, miri, jo em vaig presentar un dia com avui, al migdia, em vaig presentar a la Gran Via, Passeig de Gràcia, i vaig parlar amb els taxistes, amb tots els que vaig poder. No vaig trobar el responsable, un tal Tito no hi era. Això va ser un desastre, no vaig tenir sort, perquè volia parlar amb ell. I després vaig anar cap amunt, Diagonal, i vaig arribar a Francesc Macià i vaig parlar amb els VTCs, aquestes empreses que ve llançar aquestes aplicacions de Cabify i Uber, doncs treballen. I vaig parlar amb tots. Jo vaig veure que hi havia una voluntat d'entendre's. Voluntat d'entendre's. Què es havia de fer? Doncs negociar. El govern de Madrid es va treure el pols de sobre, directament. La Generalitat, bueno, doncs aquí posarem 15 minuts i, en fi, vull dir, ens carregarem directament l'UBPC. L'UBTC, no es poden posar minuts. I l'alcaldessa va dir 60 minuts. Va calcular 11.000 taxistes, famílies, 30.000 vots. Ja hi som. Per tant, no va actuar. Negociar. Sentar-los a la taula i negociar amb ells. Negociar amb ells, parlar. I explicar una cosa que és molt important, que el taxi se l'ha d'ajudar. El taxi se l'ha d'ajudar, perquè si no l'ajuda el taxi té un gran problema. Ha d'entendre que el futur passa per on passa. I la competència ha d'existir, leal, controlada, però ha d'existir. No, els monopolis s'han acabat. I explicar-los bé. Ara els taxistes han tingut una victòria pírrica. Es pensen que han guanyat. És un error gravíssim. Però hi ha molta gent enfadada amb ells. Per tant, els taxistes no se'ls ha ajudat. Ajudar el taxi, perquè jo, des de l'ego, ajudaré el taxi, perquè la imatge del taxi és la imatge de Barcelona, també, dels colors del taxi. Però ajudar el taxi vol dir-los, heu de tenir en compte que això va per aquesta manera, heu de un servei més acurat, hi haurà una competència controlada. Si és 10 a 1, 10 a 1, no 10 a 2, controlada. I després l'Ajuntament ajudar-los a convèncer com, si hi ha taxes, si hi ha taxímetres, de quina manera podem convèncer-los i dir-los que aquest és el futur, que han d'anar per aquí. I creguin que això es podia fer, però ningú s'hi va voler ficar. Això és, i menys l'alcaldessa no va voler saber res, i ara estem en una situació crítica. Jo vaig estar i acabo amb Mobile, i va ser una vergonya, aguantar el que em van haver de dir. Escolti'm, aplicacions, què és esto? Què és la Barcelona pacata? Com que no tenim aquí? En fi, hi havia gent que no ho entenia. Una persona tan adelantada que no tinguéssim aplicacions per poder agafar un servei.
Un altre dels problemes que feia esment vostè durant la seva campanya era aquest.
Una vez más, la senyora alcaldesa demuestra su sectarismo político. Y esta vez, con los nomenclators de las calles, poniendo los nombres que alivia albedrío, creo conveniente, dicho de otra manera, en concepto de su ideología. No busca a las personas benefactoras, los filántropos, la gente que realmente ha hecho un bien para Barcelona. Busca a alguien que le interese en su concepto ideológico. Eso es, quito los tuyos y pongo los míos. El Partido Popular no va a hacer eso de ninguna de las maneras. Estamos hoy aquí, en esta plaza de Francesc Macià, que hemos pedido que se llame Plaza de Montserrat Caballé. Alguien que sea aceptado por todos los barceloneses, nacionalistas o nacionalistas, de izquierdas y de derechas. Estamos por normalizar la situación en Barcelona y en Cataluña. Hacer camino, juntos y de las manos. Y los nombres de las calles también tienen su importancia. Respetemos la historia.
És que vostè diu, proposo canviar el nom de la plaça Francesc Macià pel de Montserrat Caballé, perquè el de Francesc Macià no és un nom que representi tothom. Canviaria també el nom del passeig Joan de Borbó?
No, de cap de les maneres, perquè aquest sí que representa. Ha sigut durant molts anys comte de Barcelona, vull dir, important. Jo quan dic canviar Francesc Macià, vostè sabrà perfectament que aquella plaça deia Carlos Sotelo, José Carlos Sotelo, un home que va ser assassinat, vilment assassinat. Un home assassinat per ser polític i partir de les seves idees. De fet, no va fer res més que es posar les seves idees. I ara ho canviem, perquè ara trec els teus, poso els meus, aquesta historieta barata, jo no m'interessa. Jo, Francesc Macià, un home que va cometre dos cops d'estat, un home que va perjudicar la imatge de Catalunya, de quina manera, jo no el tindria. I tampoc en Carlos Sotelo, perquè la història s'ha de deixar passar. He dit abans que l'hem d'assumir. I, per tant, què buscaria? Pues, noms de consens, noms que verdaderament interessen I ho he dit, i ho torno a repetir, jo no trec els teus, però els meus són els de Barcelona. I, escolti, són Antoni Samaran, Montserrat Cavaller, Freddie Mercury. Tenim en Dalí, moltíssima gent acceptada per tothom, i que no tinguin caire polític. Intentem passar pàgina, perquè si hi ha una cosa terrible convindrà amb una nació que és enfrontar-se entre germans, com va passar, oi?
Convindrà amb mi, però, que Joan de Borbó és un nom polític.
Sí, és clar, i Catalunya és un nom polític, i Espanya és un nom polític, però estem parlant de gran política, no de política de partit. Escolti'm, això no és així. Joan de Borbó, en fet, no havia de ser Joan III, havia de ser rei d'Espanya, inclús no va poder ser per circumstàncies, no? Per tant, o Joan Carles I, o Felip VI. No. Aquesta gent, a més, són gent que ha sigut bastant neutral amb la seva actuació. Miri, els reis no poden ni votar, ni voten, per començar, sap què vull dir? Respectem això, i Espanya és un reina, perquè així ho hem acceptat, així ho hem volgut. I els catalans, bueno, ho he dit alguna vegada, els catalans van votar un 91% de la Constitució, els burgalesos els 86%, vull dir, la Constitució és més catalana que burgalesa. O castellana, perquè burgalesa és la castellana, però la castella profunda, eh?
Un altre dels problemes que hi ha hagut aquests darrers anys, aquests darrers mesos, és el del Cap Raval Nord, que no sabien ben bé la seva situació, si a la Capella de la Misericòrdia o allà al solar de la Universitat de Barcelona, a la Facultat d'Història. Què hi hem de fer?
O lloc on hauria d'estar. Miri, quan hi ha aquestes coses que són tan complexes, jo aconsellaria fer alguna que no s'ha fet fins ara, que és consultar, és parlar, és escoltar. D'aquest cas en particular, o dels carrils bici. No costa gaire. Si hi ha consellers de districte, hi ha associacions que estan molt, molt enrelades en aquest cas, doncs, amb aquesta qüestió, consultar. I després governar. És clar que te llegeixen per governar, però consultar i escoltar molt la gent. Això és molt important i probablement trobaríem el camí. I no hauríem de fer coses molt estranyes, com per exemple, un cas que vaig viure jo personalment, la plaça del Llum Major de tota la vida, que tothom la vol i tothom diu el mateix, ara de la República es diu... Esclar, si es consulta no s'és canviat aquest nom, s'ha de consultar.
S'ha de consultar o tornar a consultar pel tram?
Es pot tornar a consultar. A tot Barcelona, eh? A tot Barcelona. Perquè es pot consultar segurament a vies o carrers que són secundaris, però l'entrada nord de Barcelona, que és la Mariana, o la sortida o entrada sud de Barcelona, que és la Diagonal, no es pot consultar sobre els veïns, però els veïns podien votar i dir, escolta, vull fer un jardí allà, tot verd, maco, i sortim a Barcelona en helicòpter. No? Per tant, hauria de consultar tot Barcelona. Sí, es pot tornar a fer. De totes maneres, jo no soc partidari de gastar 200 milions d'euros, ni molt menys. I, a més, fiam, el que s'ha fet dels trams, jo penso que ha estat ben fet, però si vostè arriba a Francesc Macià i la part de baix veurà que d'11 passem a 8 carrils. Ens quedarien 2 i 2. Hi hauria un coll d'ampolla espectacular. Jo no soc partidari del tramvia amb aquest tram, però consultaríem.
Mercè Regà, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia de nou.
Tot teu.
Vinga, va. Està preparat? Ara li proposaré un joc, li sembla?
Sí, bé.
Sí? és un joc de cara o creu, ja veuràs. Li proposo una pregunta que té dues respostes i vostè m'ha de dir una d'aquestes dues respostes. Ja veuràs, fàcil, eh?
Home, no, gota fàcil, eh? Si vostè proposa la resposta, pot ser una tercera resposta. Vull dir, això no és gota fàcil, eh?
Jo li deixo a vostè.
Ja li dic jo a vostè.
Bé, jo li deixo a vostè. Fem una cosa. Sí. El que sí que li demano és agilitat. Vinga, va. Que sigui ràpid contestant. Preparat?
Sí, sí.
Anem-hi. Vic o Barcelona?
Barcelona.
José o Josep?
Josep.
Josep o Bob Dylan?
Josep.
Forner o polític?
Forner.
Sabem que és un molt bon excursionista i amant de la muntanya. Escalada o alpinisme?
Escalada.
I que també li agraden un altre tipus d'esports. Ciclisme o lluita grecorromana?
Em quedo amb la grecorromana.
Vinga, anem-hi. Contra la inseguretat al Raval, l'hem sentit dir la Brimo o els Paracas?
La Guàrdia Urbana, ho sento.
Vinga. Desfilada de l'exèrcit o manifestació de l'orgull LGTBI?
Desfilada de l'exèrcit.
Vicenç Vives o Rovira i Virgili, que també ho hem sentit.
Vicenç Vives.
Vinga. De quart o de mig?
De mig.
Tauromàquia o la Patum?
Tauromàquia.
Cayetana o Albiol?
Albiol.
Joan, ràpid, eh? Ha estat?
Déu-n'hi-do.
Molt bé, ràpid, eh?
Dels més ràpids que ha vingut a Radio Estel. Per cert, deixi'm jugar una mica amb les paraules, ja que ens queda un minut. Em deia, estaria a favor d'una consulta amb el Trump, d'una consulta amb el Cap Raval Nord. Josep, vau estar a favor d'un referèndum?
De quin referèndum?
D'un referèndum, d'escoltar l'opinió del poble.
Escolta, això és una trampa per caçar lleons. Miri, escolti bé el conseller. El referèndum no és pas punitiu en si mateix. El punitiu és el que preguntem. Jo puc fer un referèndum aquí per, no sé, per si tallem a cua dos cockers o no, o si plantem palmeres o no. Escolti, bé, però un referèndum d'una part, una part, per opinar sobre el tot, de cap de les maneres. I, a més, quan un referèndum és il·legal, per l'article segon de la Constitució, no ho permet.
Josep Bou, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.